Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Ara fèiem una miqueta de memòria. Ha passat ja un any de la signatura d'aquell pacte d'estabilitat. Pol Vigó, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Un any ja ha passat.
Sí, sembla mentida. Sembla però mentida. Sí, ara fa poc més d'un any que fèiem una assemblea oberta per debatre tot el tema del pacte d'estabilitat, entrar dins del govern, quedar-nos fora, l'oposició... O sigui que sí,
com pacte... queden lluny les coses, eh?
Sí, el temps passa ràpid, però alhora l'administració pública tot valent.
Aquí està. La realitat va més ràpid que l'administració. Amb això gairebé poden coincidir tots els regidors.
Sí.
Va una certa reflexió que és ficció, que no fricció. Si ara se celebrés aquella assemblea, creu en Pol Vigó que la majoria de militància de la CUP es posaria tant a favor d'un pacte d'estabilitat?
Doncs, de fet, la intenció de la CUP és tornar-ne a celebrar una
per valorar-ho.
Per valorar, ficar, diguem-ne,
treure la balança,
sí? I anar posant pros i contres al pacte d'estabilitat i doncs, decidir si es manté, si decidim... doncs trencar-lo perquè els contres pesen més que els pros. La valoració que em puc fer jo,
sí,
personalment,
sí,
perquè...
Sí. Com en aquest cas exercint de portaveu.
Sí. Doncs és un pacte d'estabilitat que sí, creiem que ha tingut coses bones o molt bones, però també és veritat que hi ha certs aspectes que han de millorar o certes decisions del govern municipal que no ens han agradat.
Anem per les parts bones o molt bones d'aquest pacte, no. Perquè sí que és cert que d'estabilitat n'hi ha hagut.
Sí,
si és que
em faltava.
Si és que se'm faltava, s'ha de fer valer. L'objectiu del pacte d'estabilitat n'hi ha hagut. Però bé, coses molt bones que creu la CUP que n'ha pogut extreure d'aquest pacte d'estabilitat.
A veure, una cosa que tenim molt recent són el pressupost. El pressupost creiem que en general, després de molts anys de pressupostos que des de la CUP valorem molt dolents, i sí que és veritat que en un context de crisi, però que no s'explotaven totes les eines que podia tenir un ajuntament o les prioritats creiem que són equivocades, en aquest cas, tot i que evidentment no són uns pressupostos fets per la CUP, doncs hi ha certs aspectes que veiem positius, com per exemple hi ha partides importants per a l'habitatge públic, hi ha partides doncs, per municipalitzar la zona blava, hi ha la construcció de l'escola Agnès, etc, etc. N'hi ha més, però...
Sí, sí, sí.
Que creiem que van en el bon sentit. L'altre...
Ha hagut de forçar molt la CUP, això? O veritablement hi ha hagut un convenciment mutu de les bondats d'aquestes propostes?
Nosaltres volem creure que l'existència de la CUP en aquesta legislatura i mitja ha servit d'algú més que generar un discurs, perquè ara està en boca de tothom doncs, la progressivitat, la redistribució, etcètera, etcètera. Paraules programàtiques de la CUP que ara tothom se les ha fet seves. Ara falta, i volem creure que és així, que no només es queden amb les paraules, sinó també amb el concepte. I volem creure que això ha millorat. Allò, primer eren sí que només eren paraules, faltaven fets, i ara volem entendre que ja comença a haver-hi fets tímids, inicials, però que es va avançant en aquest sentit.
Estàveu a punt de parlar de les ordenances fiscals, però sí. Ja afegim ja d'entrada per si... En algunes de les opinions dels portaveus que hem escoltat, i hem de suposar que intuïm que n'hi haurà més d'una en aquest sentit, creieu que s'ha apretat massa fiscalment a la ciutadania?
En època de crisi, sí, sens dubte, i a més s'apretava d'una manera lineal, tots per igual, quan no tothom d'aquest poble té el mateix renda per càpita o poder adquisitiu. Nosaltres sempre, en èpoques de crisi o de no crisi, som partidaris a la redistribució de la riquesa i, per tant, la frase aquesta de qui més té que més aporti, doncs creiem que aquesta és la via. I amb algun aspecte d'aquestes ordenances fiscals, això es comença a contemplar. Les dades esportives, les llars d'infants s'ha fet una... Bé, s'hi ha volgut acostar, tot i que s'han fet més trams de pagament, però no redistributius, perquè el màxim continua sent el màxim que hi havia abans. Per tant, els que tenen més renda continuen pagant el d'abans. El que fa això és que l'Ajuntament ha de portar més diners.
D'acord.
Que està bé, és un servei públic que l'Ajuntament ha de subvencionar.
Després ens hi posarem per si l'Ajuntament creu la CUP, que segurament ho creu perquè ho ha exposat en més d'una ocasió, hauria de rescatar definitivament aquest servei, però de moment ens ho deixem amb les ordenances fiscals que van, creu la CUP, en el camí que d'alguna forma va apuntar a la formació ja en època d'Òscar Ortiz com a regidor.
Sí, perdó. Sí. L'al·legació que s'ha contemplat i que finalment s'ha introduït a les ordenances, que fa referència a congelar l'IBI al 10% més alt de locals d'oci i hostaleria, això creiem que, tot i que s'ha congelat, i és una escletxa molt important a aconseguir d'un impost que és molt difícil de fer redistributiu perquè són molt hermètics, aconseguir que tingui una miqueta de redistributiu. Que el 10% dels locals d'oci i hostaleria, pensem de grans hotels,
sí.
Per tant, grans tenidors...
De patrimoni, per dir-ho així,
sí,
de capital.
De patrimoni, de capital, puguin aportar més a les arques municipals, creiem que és una escletxa que un tanto que ens apuntem i que estem satisfets de que el govern ho hagi acceptat, i per aquest camí continuarem treballant de cara als següents ordenances, etc.
Us ho preguntava així perquè quan vam tenir Pep Moliner ens va deixar allò un titular molt, molt contundent davant de la crisi, davant del deute que tenia l'Ajuntament, no hi havia cap altra forma de poder-ne sortir que no fos retallant i augmentant la pressió fiscal.
Bàsicament perquè en el sistema mundial, diguem-ne, econòmic que vivim, aquesta va ser l'única via que van permetre des d'Espanya, des d'Europa, des de Catalunya. Es va legislar perquè això fos així, es prioritzés el retorn del deute davant de serveis públics, donar els serveis necessaris a la ciutadania, mm-hmm. i garantir els drets que té la ciutadania.
Per dir-ho d'alguna manera, doncs, l'Ajuntament i el govern va ser presoner del sistema.
Sí,
a part de presoner del seu propi deute.
Sí, evidentment, aquest és l'original.
Encaixat dins del sistema, no?
Sí, no, a veure, de fet, amb una administració local dins de la Comunitat Autònoma de Catalunya i dins de l'Estat espanyol, que es creia pies juntilles, en aquesta manera de sortir del sistema, privatització, retallades, etc., doncs sí, es va seguir l'establert.
I ho dic així per si, des d'un punt de vista pragmàtic, l'argument de la CUP exposat en més d'una ocasió de el desobeir, si veritablement allò, això s'hagués pogut...
Mira, una cosa, un aspecte molt fàcil, el sostre de despesa que marca l'Estat espanyol, que bàsicament és no gastar més del que tens. Això es fa...
No és un mal sostre aquest per això.
No, és lògic.
No gastar més del que es té, eh?
Però es calcula... Si d'aquí depèn el servei... Si d'aquí depèn els serveis
això
públics...
Això és una altra història.
Sí, però el que es diu és que al final diguem-ne d'any,
sí,
al tancar els números, aquest sostre no s'ha de trencar. Però el pressupost no vol dir que de bones a primeres hi hagi de ser. I l'Ajuntament, de bones a primeres ja hi havia.
D'acord.
Es complia això.
D'acord.
I sabent que la situació administrativa i funcionament de l'Ajuntament no és el millor, per dir-ho d'una manera maca, es podia haver trencat, tenir una mica de poder de maniobra, perquè saps que no l'executaràs tot el pressupost, per tant la despesa la podràs...
Deixeu-me fer de dolent. Ja. És que has pogut fer aquesta maniobra tenint en compte que en el seu moment el propi govern deia que la intervenció municipal era d'una... Vaja, d'una escrupulositat gairebé diríem que luterana, que no deixava... Vaja, tots varen veure què va passar amb determinades entitats, què va passar amb tot això.
El cas de la... intervenció general
i de tot el que va és un menja part tot aquest cas, dona per un programa sencer, no? Però és a dir, diguem-ne que no sé si en aquest context tampoc es podia flexibilitzar massa la situació.
S'hauria d'haver provat, cosa que no ho sé si es va provar.
És a dir, el que lamenteu és que no s'hagués intentat en el seu moment ser una mica més valent davant d'això?
Sí, 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 a veure, en moments de crisi era necessari fer un esforç. Sabíem que el deute de l'Ajuntament era molt bèstia i que s'ha prioritzat el retorn del deute. No diem que no es torni el deute, perquè si veus les factures que arriben a l'Ajuntament, moltes són d'empreses o de treballadors d'aquest mateix poble. Però potser la diligència aquesta en tornar tants milions de deute en tants pocs anys, entre cometes, potser no era necessari en una situació d'emergència social amb tantes necessitats com les que tenia i té Sitges aquests dies, aquesta època.
Estàvem en el pacte d'estabilitat, estàvem parlant, diguem-ne, d'aquells aspectes més valorables per la CUP, per el portaveu de la CUP, els aspectes que menys creieu que hagin funcionat?
Doncs n'hi ha varis que podríem qualificar de lentitud. Allò ens hagués agradat que haguessin anat més ràpid, doncs, en pisos turístics, en habitatge públic, en altres coses, molt que a més entenem com a essencials, perquè si la gent que busca pis a Sitges no pot estar a Sitges, se n'ha d'anar a una altra banda. Uh-huh. I això
fonamentalment no ha canviat?
Això fonamentalment s'ha accentuat, crec, amb l'augment de pisos turístics il·legals. Il·legals ja estem al tope.
Sí.
I l'augment dels lloguers. Això s'ha accentuat. Per tant, que hi hagi pisos de protecció oficial a Sitges, i a més amb una quantitat molt important, és urgent per mantenir els Sitges que coneixem. Si no, perdrem els sitgetans i tindrem només turistes.
Ara ho dic així, des del punt de vista de l'experiència de la gent de la CUP, del testimoni que poden donar, qui pot viure a Sitges?
Doncs ara mateix, gent amb un poder adquisitiu alt, o fent mans i mànegues en pisos que amb prou feines compleixen la cèl·lula d'habitabilitat.
Això és així, eh?
Això, malauradament, és així. I evidentment, doncs, hi ha gent que es pot pagar aquests pisos, però si veiem que Sitges és un municipi bàsicament turístic, dedicat als serveis i a l'oci i hostaleria, sectors que són dels menys ben pagats de tots els sectors econòmics, i que els pisos estan com estan, no és sostenible.
Ara així, amb una certa perspectiva, no sé si dir, si estem, ho estem exagerant, però amb tots els matisos que Pol Vigo vulgui, estem més o menys com fa 15 anys. L'hostaleria continua sent el motor econòmic de Sitges i la venda o lloguer de pisos, l'altre motor econòmic.
Sí, sí.
Bàsicament, no hi hem encaixat res més aquí dins.
Sí, sí.
Deixant de banda aquell debat que sempre havia tingut Sitges i els seus governants i els professionals sobre si calia buscar alternatives a aquest model econòmic, etc, etc. Continuem estant
bàsicament
així, no?
Sí, sí, sí. I el que sap greu és que no s'hagi avançat en drets laborals ni en drets humans, com és el dret a tenir una casa. És urgent que ens hi posem tant en una cosa com l'altra.
Aquest any hi ha d'haver, o almenys així s'ha dit, la promoció municipal, com a mínim l'inici d'aquesta promoció municipal d'habitatges, amb 72 pisos.
Sí.
Com creu la CUP que haurien de... o quins criteris s'haurien de fer servir a l'hora de plantejar aquesta promoció de 72 pisos?
De fet, hi ha un pla local de l'habitatge fet per la Diputació, que ara no sé quina universitat era aquí, encarregat pel mateix govern actual.
Que es valorava força bé, no?
Que des de la CUP entenem que és una línia molt interessant i que, si no em falla la memòria, ara s'està ampliant o es vol ampliar pel que fa a treballar més tot el tema de pisos de protecció oficial i també pisos turístics. Les línies de 100% públic i de lloguer, sempre, sense opció de, compra, creiem que han de ser les dues grans línies de treball.
És a dir, la CUP plantejaria únicament habitatge de lloguer?
Sí.
Suposo que per afavorir la rotació de persones que es puguin beneficiar d'aquest habitatge.
Perquè si dones l'opció compra, perds l'habitatge. És de calaix i no podem anar perdent els 600 habitatges que ens queden per fer, que no en tindrem més. Allò, o comencem a construir a sobre del parc del Garraf o s'ha acabat el sòl urbanitzable Sitges. Per tant, ens hi juguem molt allà. S'ha de fer molt bé.
Aquest lloguer, a partir de quan?
Això s'han de fer estudis. Ja crec que l'última vegada que vaig venir vaig dir una xifra i sortia amb en Penedia que l'havia dit massa alta. No ho sé.
Ah, no recordo què voleu dir.
Busquem les hemeroteques.
Però suposo que si féssim vaja, una mitjana d'aquestes del Boca Orella, entre 300 i 400 euros...
Sí, no trobes res.
Diguem-ne que per la majoria de persones que està cercant un pis, aquesta ja seria una quantitat... Diguem-ne, no diríem que en el límit màxim, però està clar que si ara us trobem com a mínim a 800,
sí.
Doncs que no passessin de 400 segurament seria ja un límit per molta gent, no?
Sí, perquè, com he dit, els sous no s'han recuperat tant com els preus de pisos, etcètera, etcètera, i segurament s'hauria de fer un estudi de tots els possibles demandants de pisos turístics, etcètera, i quins sous mitjos hi ha, i llavors a partir d'aquí fixar les xifres. Això, 300, 400 euros, que depèn de la situació, però vist el context realment serien preus que no trobes en promocions privades.
El que està clar és que suposo que per la CUP això és una de les prioritats d'aquest 2018.
Sens dubte. Sí, aquest 2018, el 19, el 20, el 21.
Sí, perquè la llista de projectes és llarguíssima.
Sí.
Tant dels que venen de les inversions sostenibles com els que venen del pressupost d'aquest any.
Evidentment hi ha molta feina per fer perquè fa molts anys que no es fa res. I moltes inversions, volem fer una diferència també entre inversió i manteniment, que tampoc no s'havia fet durant molts anys, i que és una obligació, no la pots pintar com a inversió, perquè de fet...
Et correspon a tu mantenir-ho.
Correcte. Per tant, hi ha inversions i hi ha manteniments, que són importants, perquè evidentment, doncs, mira, en aquest mateix edifici on estem, necessita un manteniment.
Tot manteniment suposa una inversió, però no totes les inversions són per manteniment.
Correcte.
Però una cosa no treu l'altra.
Sí,
els diners serveixen per totes dues.
Sí, les inversions, inversions en inversions, a veure, n'hi ha que prioritzarien més, n'hi ha que prioritzarien menys, però totes les entenem com interessants i positives. Evidentment no hi ha cap de les inversions proposades que diguem, ostres, què fa això aquí al mig? Allò, l'administració electrònica, ara no me'n recordaré de totes, però...
La llarga llista.
Sí, perquè tenim documentació que en són uns quants. Doncs això, sí, n'hi ha de més urgents, n'hi ha de no tan urgents, però que evidentment per fi és hora que es facin inversions en aquest municipi.
Ens havíem quedat en els pisos de promoció pública en una zona molt concreta, que és la que es recepciona i que és, diguem-ne, la part més cobejada per molts sitgetans que busquen pis, però d'una grandíssima zona de 80 hectàrees, que és la que ara s'està desenvolupant. Alguna reflexió sobre el que està veient la CUP, sobre el que passa a la Plana i Santa Bàrbara, i més enllà d'aquest contrapès, qui sap si molt important o no, o justificatiu o no, d'aquesta promoció i d'aquest desenvolupament urbanístic, que és la possibilitat que ha tingut l'Ajuntament, o Sitges en definitiva, el municipi, de rescabalar-se d'alguna manera a través del parc de Santa Bàrbara, de la recuperació de l'ermita i la masia, si amb això n'hi ha prou o creu la CUP que no és una bona contrapartida.
Creiem que s'hauria pogut aconseguir
més.
Molt més. Sí. Si ens posem a comptar fer diguem-ne, economia ficció, amb tota la quantitat de milions d'euros que es poden aconseguir per l'urbanització de tota la zona de la Plana, creiem que haguéssim pogut apretar una miqueta més. I a més, quan els hi, amb el conveni signat, i aquest és una gran pedra a la banda de les,
sí?
dels contres.
Diguem-ne, del pacte d'estabilitat.
Sí, no, sí. No ens agrada gens que ara s'ha tornat a obrir la veda de la construcció en aquest poble i es fa recuperant les maneres i les pràctiques d'abans de la crisi, on la construcció era lliure i accelerada, doncs ara estem tendint el mateix i creiem que l'Ajuntament hagués pogut fer molt més. És clar que és bo que tenir un parc, que de fet el parc hi era, podíem anar, ara potser una miqueta més endreçat, amb uns horts, amb unes vinyes que serviran d'escola o de... Que està molt bé la idea.
Els oients no ho veuen, però feu cara de recelós.
Bé,
per allò de dir, sí, al parc ja en parlarem, sí, quan sigui l'hora que es veu i que hi ha allà.
Correcte,
feu,
sí,
aquesta cara, eh?
Sí, però aquesta de l'eco, una de les coses pitjors valorades, parcs i jardins.
Sí, sí, sí. Però dèieu, tornant a la situació, al parc, etc. Què més hagués pogut fer l'Ajuntament si el propi govern diu que la negociació ha estat dureta, que no ha estat tan fàcil com sembla?
No dubto que hagi estat dura la negociació i, per tant, diguem-ne, comprenc, diguem-ne, la postura del govern, però, per exemple, fixar unes fases, per molt que això... era complicat, o diguem-ne que implicava la via judicial, segurament.
Sí, sí.
No ve d'aquí. L'Ajuntament està enmig de cada dia.
D'acord. Voleu dir que no venia d'obrir un procés?
No venia d'obrir un procés, i cada dia es personifica, o no es personifica, en judicis. Doncs crec que s'hauria d'haver defensat des del govern municipal un desenvolupament que per aquí no hi ha tutia, ja ve de molts anys, però un desenvolupament més equilibrat. Entenem que hi ha propietaris de prop de les cases del Sort i de Campell que els hi arribarà al final, però bueno, estaven al final ja. O sigui que, diguem-ne, no, per això no ara hem de començar tots a córrer i acceptar, doncs, que es construeixi tot de cop amb unes contrapartides que són bones, perquè que et facin un estudi pel camp de rugby, que t'adocuïn al parc de Santa Bàrbara, l'ermita, la masia, etcètera, etcètera, està bé, però bueno, ara l'Ajuntament recepcionarà uns carrers que ha de mantenir i els recepcionarà tots de cop i allà tu. Per tant, bueno, creiem que s'hagués pogut fer apretar una miqueta més.
Aquesta comissió de seguiment, que es va aprovar en un ple municipal, en el darrer ple municipal, si no recordo, fa dos plens municipals, que ha de vetllar per al desenvolupament, serà capaç de...
No.
No.
No ho crec, bueno, ho dubto molt. Un cop es signa un conveni que ja es posa, diguem-ne, via lliure, doncs, al desenvolupament, doncs per què els privats han d'anar en una taula de seguiment de, bueno, aniran i informaran el que estan fent. Ja està.
O sigui que serà merament...
Vull creure que no, però molt em temo que serà una miqueta un rentat de cara, o diguem-ne, una manera de demanar explicacions o a l'activitat, doncs, lliure d'uns empresaris privats.
Davant d'aquest context, hem situat els pisos de promoció pública i aquesta priorització que entén la CUP que s'ha de fer en aquest projecte, però per altra banda tenim el que l'alcalde diu que es presentarà d'aquí poc, que és el pla d'equipaments, que ens situa molts, òbviament, en aquesta nova zona d'expansió. Sí, sí. N'ha tingut la CUP algun coneixement d'aquest mapa, d'aquest pla?
No, de fet el pla d'equipaments ja hauria d'estar en marxa, ja hauria d'estar en procés de participació ciutadana i de moment no n'hem vist res. vam preguntar sobre el tema en un ple.
Jordi Mas va dir que aquesta situació, diguem-ne, eleccions de punt, per aquí, sí, etc, tota aquesta situació ho havia...
És una excusa.
És una excusa.
Però...
Creieu que és una excusa?
I tant, perquè, a veure, què vol dir? Que els treballadors municipals no treballen quan hi ha eleccions a nivell de Catalunya? No, d'allò... Evidentment, els treballadors municipals treballen cada dia. L'altra cosa són els representants polítics, que segurament doncs, tenen més feina en èpoques d'eleccions que no. Però, a veure, ja no haver iniciat el procés de participació en un context de campanya electoral, d'acord, però en els partits, haver-los presentat el que s'està treballant, perquè volem creure que s'està treballant, doncs això ho hauríem pogut fer perfectament.
A hores d'ara no en coneixen res dels equipaments que poden haver-hi allà? Més enllà del que s'hagi pogut allò comentar així en veu alta, que si l'escola Pia pot anar a algun lloc, que si, no sé què, que si un altre cap,
sí, quan no tenim ni el cap que tenim obert les 24 hores. Però no, més que aquests comentaris, de moment
en ferm,
no tenim res més.
Qüestió de les llars d'infants. I suposo que el que s'ha viscut aquests darrers dies posa més arguments al sac de la CUP en el sentit de...
Sí, i tampoc no els volem tenir en aquest sentit.
En aquest sentit, sí, sí.
Però
quanto peor, mejor, però no.
No. A veure, evidentment això, el que l'empresa que va sortir guanyadora del concurs per gestionar les llars d'infants es retiri una altra vegada per culpa dels 300 euros... Això el que fa és tornar a posar en el punt de mira les treballadores, el servei en si, i no pot ser bo, les treballadores estan fartes d'això. I que ara, a més, l'única empresa que queda sigui la mateixa, que els hi ha retallat el sou, que els hi ha enrederit el cobrament, que no els hi respecta els seus drets laborals i que provoca que el servei no sigui tot el bo que ha de ser, sigui un altre cop l'única possible. És desesperant, i evidentment davant d'això doncs des de la CUP creiem que s'hauria de, des que fa un any això també de l'última problemàtica amb les llars d'infants, que s'hauria d'haver avançat molt més en la municipalització del servei. Hi ha un estudi a la Diputació, ara m'hi posaré en contacte amb ells a veure què. No podem anar en així, allò, agafem el toro per les banyes i solucionem el dignifiquem el servei d'una vegada. Perquè
és clar, en el context actual, una vegada més, hi ha una empresa que ha quedat.
Sí, sí.
I això hem de suposar que no es pot.
No.
El concurs ha anat així, la segona empresa que va quedar a la llista és ara l'empresa...
La que fins ara ho portava,
i per tant...
Per tant, la tornarem a tenir, segurament, sí, sí. Què hi farem? Quan les coses es fan d'una manera doncs, que pot haver-hi aquest risc, perquè hi havia hagut altres empreses que havien dit que no... Mm-hmm. I no vols que passi, doncs no facis les coses de la manera que pot haver-hi el risc de que passin aquestes coses. S'ha fet així, doncs bueno.
Ho dic perquè estan de pega les llars d'infants, eh?
Sí.
En molts municipis són protagonistes perquè molts municipis, i els estan sortint les coses bé, han guanyat processos judicials contra la Generalitat perquè la Generalitat pagui allò que deu,
sí, sí,
als ajuntaments.
Aquesta és
l'altra derivada de l'assumpte.
Sí, sí.
I aquí estem per un costat, l'alcalde va dir que també entrarà en aquest procés, però que feien la consulta a l'associació de municipis, si no recordo malament, i per altra banda, bé, que l'empresa que ha protagonitzat aquesta, diguem-ne, gestió tan tensa en alguns moments amb les treballadores, al final hagi de ser l'empresa que es quedi les llars d'infants, o sigui que...
Sí, sí, la situació, allò, per una banda, la Generalitat ha de començar a pagar un servei que és competència seva.
Està per pagar...
També s'ha de dir que qui ha pagat en gran mesura aquesta falta de diners de la Generalitat no és l'Ajuntament, sinó que són els usuaris,
sí,
que són els que han vist augmentar molt considerablement les quotes de la llar d'infants. Per tant, sí, ha de pagar ja, l'Ajuntament sí, s'hi ha de posar en via judicial per reclamar aquests certes quanties doncs s'ha de fer, perquè és, perquè s'ha de fer, encara que siguin del mateix partit dels del govern de la Generalitat, doncs s'ha de fer. I mira, i si no recordo malament, ara el contracte de gestió de les, del servei, que ara se suposa que tornarà a guanyar l'empresa Educare, doncs és per pocs anys.
Pocs és?
Em sembla recordar que em van dir que dos. Ostres, tenim, malauradament, tenim ja dos anys de marge per treballar i perquè quan s'acabin aquests dos anys la municipalització del servei sigui, sigui total.
És a dir, entén la CUP que aquest hauria de ser ja el darrer contracte a una empresa externa per la gestió de les llars d'infants.
Sí.
I que l'Ajuntament assumís definitivament aquest servei.
De fet, ja no volíem que ja, no, no, fos aquest, sí, contracte. Sí,
però
sí,
vista, la, vista la situació, enteneu que aquesta hauria de ser la darrera oportunitat de una externalització de, sí, de llars d'infants.
Sí, sí. No, a part de que és l'oportunitat de, com deia, dignificar el servei, de dotar-li d'una tarificació més social, de que les treballadores hi treballin uns drets que fins ara doncs, massa sovint es vulneren, etcètera, etcètera, i tenir el control efectiu d'un servei que entenem bàsic, perquè l'educació, igual que amb la sanitat, no s'hi juga.
Mm-hmm. Fa mesos hi havia sobre la taula tres projectes que generaren una polseguera allò importantíssima, com a mínim a partir de les informacions que van arribar. Un, que era aquella llar per a persones vulnerables, aquella obert per a persones vulnerables. Dos, les pistes de pàdel de la piscina. I tres, la possible hipotètica ubicació de l'escola Pia, també a la zona del Poble Sec. Sobre l'obert de persones vulnerables no se n'ha parlat mai més després d'una comissió de treball. Sobre la possibilitat que l'escola Pia vagi al Poble Sec també va quedar descartada i ja no se n'ha tornat a parlar gairebé més. I sobre les pistes de pàdel, el que tenim és un nou projecte que les recol·loca, les resitua i que també crea a la vegada una nova zona de lleure on hi havia el part del pàrquing de la piscina. Comencem per aquesta part final. A la CUP ja veiem recel, això. No sabem si ho veuen menys recel ara.
Sí, evidentment. S'ha fet la feina que s'havia de fer d'un bon principi i uns quants mesos més tard i després de doncs, unes protestes socials importants, perquè vaig estar a l'assemblea informativa o l'audiència pública i feia...
Hi havia animació, vaja.
Sí, no, i jo ho vaig veure amb un cert recel, ostres, per què us heu posat aquí en aquest merder? Perquè ho sabíeu que hi anàvem. Doncs sí, sabia que això passaria, perquè és que en un primer moment les tres pistes de pàdel només cabien a on van dir que anirien. Per tant, sabíem que aquest espai era utilitzat per mares, pares i nens de les escoles i instituts del voltant, doncs era evident que saltarien espurnes.
Aleshores es va parlar molt d'allò que en la vida real costa tant d'entendre, però que en la via legal s'entén molt més, que era un espai privat o concessionat per a ús públic. Per tant, en la vida real, diguem-ne, que utilitzem un espai que en la via, diguem-ne, administrativa és un espai concessionat a una sí, empresa privada. Però sigui com sigui, s'utilitzava i s'utilitza,
sí, sí,
vaja.
Sí, sí. I el que s'hauria d'haver fet és doncs, parlar amb els usuaris d'aquest espai, acordar-ho doncs, amb ampes, amb escoles, amb piscina, amb tothom, i el que s'ha fet ara, arribar a un acord de que si s'han de fer les pistes de pàdel aquestes meravelloses que salvaran la piscina municipal, doncs mirem com encabir-les. Vale. Doncs això, després de gairebé també
mig any,
una cosa així, una mica més, doncs ara tenim un projecte que agrada a tothom.
Vale. La pregunta que hem fet a tothom, aquestes tres pistes de pàdel podran reconduir la situació econòmica de la piscina?
Ho dubto. Pot ajudar, però potser hi pot ajudar. No ho sé, no sóc practicant de l'esport del pàdel i per tant no sé les quantitats de demandes que hi ha. Entenc que sí, perquè doncs, és un esport que ara està molt de moda, etc etc, i pot ajudar, però d'aquí que sigui la panacea, ho dubto molt. El servei de piscina municipal té un dèficit no només econòmic sinó de funcionament molt important des de fa molt de temps, i que és una altra d'aquestes pedres a la sabata que van sortint, que van apareixent cada X temps, igual que les llars d'infants.
Igual que les llars d'infants. Anem per la qüestió de l'escola Pia. Si és que s'ha sabut alguna cosa més, o veritablement el tema va quedar en, no direm que en un foc d'encenalls, perquè algú hauria tenir algun raonament per exposar el que es va exposar en el seu dia.
Sí, sí, sembla que això ha desaparegut el tema. És un tema d'aquests que va apareixent i desapareixent al llarg dels anys.
Sí,
perquè,
és un Guadiana Sitgetà, aquest, eh?
Sí.
Bé hi va, eh? Bé hi va.
Sí, sí. Doncs, bueno, doncs ja tornarem a parlar-ne.
A parlar-ne, però no.
De moment.
No cal afegir. I sobre l'alberg per les persones vulnerables?
M'acabes de posar bastantes pedres a la balança
de les contres, de les contres del pacte d'estabilitat.
Sí.
Perquè el pacte d'estabilitat ho contemplava així directament?
No.
No.
No, el pacte d'estabilitat redacta una sèrie
d'intencions.
Intencions, i que en alguns punts poden ser molt generalistes, i potser no està escrit, però millorar la situació de les persones que viuen a Sitges... S'entén que està tots els programes electorals de tots els partits. Per tant, tot i no entrar dins del pacte d'estabilitat, és obra de govern, és obra que parla, a més, de serveis essencials per a les persones, per tant, ens hi sentim partíceps. Va ser una gestió nefasta.
Escolta, perquè tinc aquella sensació que si la militància de la CUP diu que no al pla d'estabilitat, ho dirà perquè... creuen els militants de la CUP, com sembla intuir a partir de les respostes del seu portaveu, que el que no ha agradat és la forma de gestionar les coses. Que hi pot haver una bona voluntat, un interès, sí, per resoldre-les, però que a l'hora de gestionar-les, diguem-ne que s'ha fet mal, per dir-ho així, innecessàriament.
En casos concrets, sí. Allò, creiem que hi ha una manca de...
De tacte?
De tacte, de treballar les coses amb el correcte ordre. Si es va fer una iniciativa primer, o que crec que faria la CUP, o vull creure que faria la CUP, és, doncs, vale, doncs, qui són els agents implicats? Doncs parlem primer amb ells i després ho presentem. El cas de l'alberg
de les persones vulnerables o sense sostre, com es digui.
Vam tenir en la comissió...
Va haver un debat semàntic important.
Sí, sí, sí. Doncs, doncs creiem que ara no tinguem aquest servei és bàsicament una manca de comunicativa i d'això, de tacte de l'Ajuntament. Si aquesta comissió s'hagués fet abans de l'aprovació de que sortís la notícia o de l'aprovació en un ple, segurament l'Albert, o digue-li com vulguis, ho tindria.
Ho dic per si d'alguna manera, quan vostès tinguin aquesta assemblea, més d'un militant pot dir, esclar, associar la CUP a algunes d'aquestes gestions pot, diguem-ne, desagradar la militància.
Sí, sí, sí. Creiem que en certa, no només a la nostra militància.
Sí, sí, sí.
A més, l'assemblea vol ser oberta, per tant...
Qui vulgui. Militància, simpatitzants, a tots aquells que els pot resultar en algun moment, fa un any, potser no, perquè fa un any el context era un altre, però ara els pot semblar, diguem-ne, una mica incoherent que la CUP pugui participar d'aquest assumpte de Santa Bàrbara, o que la CUP pugui participar d'aquest, o hagi participat o estigui associat.
Sabíem quan vam decidir signar el pacte d'estabilitat que hi
hauria, passar coses.
Per això ara fem una anàlisi de com està funcionant. I potser avui ens hem centrat en les coses negatives,
Bé, n'hem dit positives, també, que hem començat per les positives.
Sí, sí, i vull afegir com a positives
un
tarannà dialogant amb CUP i govern així, que ha millorat i que volem creure que ha servit per totes les coses que hi ha bones, que s'han fet bones durant aquest any. Volem creure que ha sigut també gràcies a que...
Però és a dir, gairebé posaríem en la part bona ja el tarannà, el tracte i sobretot la gestió d'allò que en diríem els números i tot el que és l'àmbit impositiu, per dir-ho d'alguna forma, i en la part negativa hi ha hagut la gestió de determinats projectes vers la ciutadania.
Sí, sí, sí. En la part positiva hi hauria, diguem-ne, hi ha projectes també, a part de números,
sí, sí,
perquè que... també hi ha l'habitatge públic, volem creure que l'habitatge públic agafarà una embranzida, etc. Però sí, potser resumint, hi ha aspectes puntuals. Que ens han molestat.
Ara és que ara en posarem un altre que em pugui quedar. No hi ha manera, tampoc, aquí. Vaja, el cas de Bacardí. I el mercat bé.
és que això...
Perquè ho veu dir per primer cop, això fa quan?
La legislatura passada.
I que sí.
Sí, ja fa... És que des d'una mica... Quan encara no hi érem, ja estàvem en desacord. És que és molt fort. Quan fa que vam presentar la moció?
Això volia referir-me.
Això fa... Era la primera... Un any, menys d'un any de legislatura.
És que recordo perquè a molts es va quedar gravat a la memòria, allò fet i fet, els números deien que es pagaven uns 800 euros al mes.
Sí, sí, continuen pagant-se.
Es continuen pagant aquells 800 euros al mes, aleshores es va parlar que el contracte acabava, que s'havia de parlar amb Bacardí, etc.
Sí, sí.
I vostès van esperar...
Va néixer la perdiu i continuem pagant 800 euros.
Vostès van esperar estoicament a veure si hi havia una resposta, però això no se n'ha parlat més d'això.
Ara dic jo, perquè sóc jo l'encarregat de fer les preguntes al ple. Ple sí, ple també.
Sí.
Ho preguntem. I ara portem uns quants ples dient que Bacardí doncs, ha tingut un canvi en la direcció de la zona d'aquí i que no hi ha ningú per firmar el contracte. Que permetria que el lloguer s'equiparés al cost real, etc. Marcaria doncs, uns tempos amb el procés de participació que ha de decidir què fer en el mercat vell.
Ara qui ens escolti, sigui mal pensat, pensarà, imagina't que l'Ajuntament ara li cobrés 400 euros i ja trobarien algú l'endemà ja per signar el contracte. Com que això d'anar a l'inrevés...
Per 800 euros al mercat vell ja te'ls pago jo.
I em faig un pis allà. És broma.
Però Déu-n'hi-do.
Hi ha un model de contracte, és a dir, des del punt de vista de la resposta que ha pogut tenir la CUP a això, hi ha una previsió de canviar lloguer, canviar les condicions, etc.
Sí, hi ha una previsió... És que hi ha el contracte.
Ja hi és.
Ja hi és.
És a dir, només cal
la firma.
Aquest contracte què contempla?
Aquest contracte contempla, això que he dit, un preu del lloguer més alt, ara no el recordo, l'hauria de buscar, però exponencialment més alt del que s'està pagant.
Que 1.500 com a mínim.
Com a mínim, si no m'equivoco.
Que ja està bé de preu, eh?
Que està molt bé de preu per un edifici històric de la importància on està situat.
I tant, i de superfície i tal, molt bé.
Sí, sí.
Un augment del lloguer.
Una durada del contracte lligat al procés de participació que s'ha d'iniciar per decidir què es fa.
Per definir què es fa allà.
Que entra, segur, ara diuen que s'entra a través del pla d'equipaments.
Mm-hmm.
O sigui, aquest seria un dels equipaments a
redefinir, rebatre. Sí.
I diguem-ne, altres contrapartides, per exemple, en l'antic conveni o contracte, es podien descomptar certs diners, per això acabaven 850.
D'acord, a partir de les aportacions que feia l'empresa de diferents esdeveniments i coses?
Sí, també molt relatiu, sense marcar mai un pressupost. Si fas una aportació ja descomptes això.
D'acord. I ara s'estipula més o menys.
Això, de fet, ja no hi és. És un preu de lloguer.
D'acord.
I si vols fer promoció,
les
endavant. Però...
Benvinguda sigui, però el preu de lloguer
és aquest.
És això. Això ha estat aprovat per totes les parts?
Això ha estat és el que s'ha treballat entre govern, CUP i, en algunes reunions, que no totes, el PSC.
D'acord.
Si no em falla la memòria.
Bacardí ha de dir, per tant, si accepta o no?
Sí. Però si no accepta vol dir que se'n va al carrer.
D'acord.
Entenc
perquè jo. El contracte no s'ha signat i per tant l'antic contracte
s'està prorrogant, però hi ha un moment que acaba.
Veurem què passa. Pol Vigó, gràcies.
A vosaltres.
Són les 11, tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.